Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ha donat el punt àlgid. Per tant, cap a Madrid, quan, Franquesa?
Doncs a la següent, em sembla que és d'aquí dues setmanes, però ja de manera regular, tots els divendres hauria d'anar a Madrid a partir del 24 de març, perquè de fet anem a fer el desembarco, tot i que anem en tren, anem a fer el desembarco, que aquesta és una miqueta l'expressió que s'ha utilitzat.
Edició Broadway.
Escocia a Madrid.
Edició Broadway.
Edició Broadway.
Bravo!
Xavi Franquesa, moltíssimes gràcies per la visita. Bala, et veig ben recuperat, et veig en forma, et veig bé. 3 minuts, resolem l'enigma i entrem amb altres matèries del dia.
Xavi Xéser, diu, no, diu, sí. No s'ha inventado, en quàdriga.
En
quàdriga, que no s'ha inventado, hombre. Estamos en l'època de los romanos. Ai, mare que et va perir, em tornes a pagar i trec l'escopeta, eh?
A l'altre, per si cas.
RAC 1.
Han pujat molt les factures d'energia del teu local? Ara, amb els ajuts locals amb energia, pots rebre fins a 3.000 euros per millorar l'eficiència energètica del teu negoci. Demana l'ajut a barcelonaactiva.cat/localsambenergia i comença a estalviar. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre kit fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Basic Fit. Go for it!
Primer, les rebaixes. Després, el més blanc. Arriba la mallorquina rematada final amb descomptes de fins al 60%. Tovalloles, barnussos i estovalles i molt més. Més descomptes fins al 60% ja a la botiga La Mallorquina que tinguis més a prop o a lamallorquina.com.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
El restaurant El Trabuc de Granollers presenta la desena quinzena de la cuina de la carxofa. Del 12 al 26 de febrer gaudeix de la cuina de la carxofa tan pròpia del Mediterrani. Viu la quinzena de la carxofa al restaurant El Trabuc. eltrabuc.com.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè amb Volaluz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet al mandrina, galetes polen pipa, una rajola de xocolata Joulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra'l ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Doncs a les 4 de la tarda i 5 minuts amb Míriam Díaz ja a l'estudi. Míriam, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Anem a desxifrar l'enigma d'avui, enigma arbós, relacionat amb els gats.
Sí, perquè avui és un dels 3 dies internacionals que hi ha sobre els gats l'any, perquè recordeu que Sox, que era el gat de Bill Clinton, va morir tal dia com avui de 2009.
Sí, perquè la gata era Mònica.
Gata maula! Gata maula!
Ai, quina sauna de fer un programa tan graciós.
Este en clave. Hi ha gent que sabe l'apellido i hi ha gent que no.
Home, amb clau no, tothom ho ha entès.
Sí, exacte, no cal ser... No cal haver estudiat a la Politécnica.
Chita inteligente.
Bé, doncs avui us preguntàvem que si comparem els gats actuals amb els seus antecessors de fa 10.000 anys, doncs què ens trobàvem? I us donàvem 4 opcions.
Te l'ha triat especialment l'Àlex Arriol perquè sí? Disfrutis la
molt,
música.
Molt.
Doncs... Atenció, perquè és amb sintonia, eh?
Joc de gats.
Clar, joc de gats.
Sí, sí.
Endavant.
Impressionant. Bé, doncs, la 4 opcions. L'opció A, que els gats actuals tenen el cervell més petit que els de fa 10.000 anys. L'opció B, que el tenen més gros. L'opció C, que tenen els ulls més petits. O l'opció D, que tenen els ulls més grossos. I l'opció correcta és la A. Els gats actuals s'ha vist que tenen el cervell més petit que els d'abans, fins a un 25% més petit.
Ah, ja. Més petit?
Sí, sí, tu havies dit més gran, Toni,
sí.
Doncs no.
No han d'anar a caçar ni res, jugar-se la vida
doncs,
per
miri,
res.
Tenen
el plat a taula...
Contra tot pronòstic, venga. Els investigadors sí. Diuen que va per això que diu vostè, que sí. El fet de la domesticació dels gats fa que bueno, no els hi calgui doncs, sí, tenir tantes habilitats.
Clar, per culpa de la Caiba.
I per culpa de gent que té els gats, bueno, que al llarg
per
dels anys...
Per culpa de gent com la Caiba, els ha idiotitzat.
Sí. Bueno, que tenen el cervell més...
Bueno, tot
més
i que li
petit.
Diu cada matí, i ens ho explicava, sí, sí. Quan li diu, anem a esmorzar al gat...
Però directe, directe, va corrents.
Directe cap on?
Cap a la cuina, cap a l'esmorzar. Cap a la cuina.
Ah. Està gordo el teu gat.
Està aquí, li sobren alguns
grans. Un gato gordo, com la cançó.
Vigila, vigila, perquè se comencen a inflar, inflar.
Té un cap petit, o sigui, ara que parlem de cap petit, jo el veig una mica desproporcionat.
Posa, posa
un cap petit en comparació amb el
gato gordo. Doncs, mira, ara estem veient unes imatges aquí amb la...
Gato gordo.
Gato
gordo.
Está bien panzón.
Posa, posa'm a l'inflamenta, perquè et pot passar que el teu gat es va inflant, 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 i acabi com un gat globo.
Però és que ens està passant una cosa molt rara.
I se'n vagi volant com Kobe, eh?
Li estem reduint la quantitat de menjar.
I no. Encara s'engreixa més.
I no baixa de pes, encara.
A mi m'està passant això, ara.
Però escolta, i vinc a reduir-li, i no baixa de
per
pes.
Per augmentar l'activitat física, perquè si no és que se li ha alentit el metabolisme. Ah. Has de fer que camini més.
Sí, sí. A mi se m'ha alentit també, perquè darrerament no sé què em passa, que no paro d'engreixar-me.
No li donis menjar i que vagi a caçar rates. I ara és com espavila el gat aquest. Se li fot el cap gros, ràpid, el cervell torna a funcionar.
Són molt dolents caçant rates, és un mite una mica, això de...
I què feien abans que els tinguessin nosaltres?
Bueno, jo dic abans, però...
Depèn de la raça.
Depèn, depèn.
Sí que en cacen, eh?
Bueno, però el que cacen molts són ocellets, eh? Que hi ha molts que aquests, que la gent els allibera i viuen salvatges.
I això és un perill. És més fàcil una rata que un ocell.
Depèn de la mida, eh?
Salta molt, eh? Perquè segons quin ocell...
No, home, però quan l'ocell està a terra...
Ah, va, esperem que faci.
No quan està volant.
Però bueno, la rata, jo al bar tenia un gat d'aquests i tal, cada mes i mig me'n portava una de morta, que em la deixava allà com un regalo, eh?
Sí, t'ho regalen.
Se la regala allà, que no sabia com dir-li que no m'agradava aquest regalo. Primer, perquè no m'agradava el regalo. Segon, perquè sempre el mateix regalo. I tercer, no estaven embolicat, aquell regalo. No havia sorpresa, saps?
És boníssim, és boníssim.
Vinga, va, avui hem rebut 541 mails, 541, i d'aquests 347 són correctes. Per tant, Míriam, un número de l'1 al 347.
Va, el 202.
202.
Bueno.
Demà fem naps, patates i cebes, i dimecres comencem una sèrie de 3 enigmes sobre Einstein, perquè farà 100 anys, senyor Marcelí, que va venir Einstein una setmana a Catalunya.
Se'n recorda?
Que va, no va venir un dia com ara, que venen, fan una... No, va estar quasi bé una setmana aquí.
Va visitar Poblet.
Va visitar Poblet, sí, senyor.
Terrassa, Terrassa també va venir.
Vinga, ja tenim el guanyador, és el Pep Roselló, diu, bona tarda, hola. La resposta d'avui és la A. Enhorabona pel programa i felicitats, Pep.
Gràcies, Pep. Doncs gràcies a Dani Arbós, serà fins demà.
Demà més.
Demà més, i esperem que millor, no dic per tu, sempre intentant millorar el programa.
Segur, perquè jo demà no vinc, per tant, serà
doncs,
millor.
Doncs segur, de ben segur que serà molt millor, molt no en tinguis cap dubte. I si pot ser dimecres ja no tornis, gràcies.
Dimecres sí que farem Einstein. Que farem Einstein.
Einstein.
100 anys que va estar aquí.
Tu sí que estàs bé, tu t'has fet...
Al carrer!
Bé,
jo
li
vaig
dir... Que marxo.
Jo li vaig dir, me'n recordo com si fos ara
l'Einstein. Sí, sí, ja em
què li va dir vostè?
Pentina't.
Pentina't.
Abans que portes un cap com un boig. I vaig dir, li vaig dir.
Era un pentinat relatiu.
Miri, li vaig dir una cosa, eh? Humor sublim, aquest.
Ole
tu. Pentinat relatiu. Bé, Míriam Díaz, confirmat el pacte de la Fiscalia amb dos dels acusats del judici contra Laura Borràs.
Sí, avui s'ha vist clar, el seu amic informàtic,
no,
Isaías...
Amic? Si això són amics per tenir-ne, si no cal tenir-ne.
Bé, en el moment que hi havia aquests contractes, en teoria eren amics. Per tant, el seu amic, aleshores, i informàtic, Isaías Herrero, ha confessat que van fraccionar contractes de la Institució de les Lletres Catalanes. Ho ha fet durant el tercer dia del judici contra la presidenta de Junts per Catalunya, que s'ha declarat innocent només comença.
Ha de preguntar-li ara si es reconeix vostè autora responsable dels fets i dels delictes que l'atribueix al Ministeri Públic.
De cap manera no he comès cap delicte.
Bé, seguint el judici, hi ha el cap de Societat de RAC1, Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Aquest, entre cometes, amic...
Ha, amic, vaja. Vaja un amic.
Per tenir aquest tipus d'amics, millor tenir ara amics, Isaías Herrero, que ha assenyalat Borràs com qui ho va planejar tot.
Sí, sí, sí. Diguem-ne que és el que s'esperava, no? Feia molts dies que parlàvem d'aquest pacte amb la Fiscalia i aquest acusat, i avui ha estat l'escenificació. Clar, aquest pacte veurem concretament com es tradueix, és a dir, quina és la rebaixa de pena final que aconsegueix, però en tot cas el que avui ha fet Isaías Herrero és confirmar fil per randa tota la tesi acusatòria. De fet, ha arribat a utilitzar els mateixos conceptes que l'escrit de la Fiscalia.
Quina casualitat, no?
Ha parlat de pressupostos comparsa, que és l'expressió que fa servir el fiscal, les fiscals, en aquest cas, per parlar d'aquests pressupostos que es presentaven, però que ja sabien que no guanyarien i que eren una simulació. També ha dit que aquesta operativa va començar quan Borràs arriba a la presidència de la Institució de les Lletres Catalanes i que va ser ella qui li va dir: tu portaràs totes les qüestions informàtiques d'aquesta entitat i ho farem d'aquesta manera. És a dir, li ha passat el pes del que seria la persona, el cervell, d'aquesta manera d'adjudicar contractes.
D'on t'havia tret vostè que eren tres pressupostos diferents per cada contracte?
Bueno, perquè a mi se m'havien donat aquestes instruccions, que els pressupostos s'havien de fer tres.
Qui li havia donat aquestes instruccions?
La senyora Borràs.
I parlen d'uns 64.000 euros que eren l'inicial que comptaven pel portal?
Sí, en un principi es va pactar aquesta quantitat, però si no recordo malament, crec que al final va quedar amb 50.000 euros.
I aquesta quantitat la van fraccionar?
Sí. Es va dividir en diversos projectes.
Veig que Isaías Herrero canta millor que un canari.
Ha sigut... La resposta és
que... Ho explica tot!
Eren curtes, eh? Era,
sí,
era
sí, concís, no.
Allò, sí. Fraccionar, no. Sí. Qui donava les instruccions? Sí. No, aquests pressupostos eren falsos? Sí.
Quins collons?
Una mica, doncs... seguint el
quins collons, no? Està dient la veritat, que és el que teòricament haurien de fer en tots.
Està dient el que vol que digui...
Bueno, està dient la seva veritat, però en principi sembla que és la versió dels fets que amb la que ell, de cop, finalment sembla que és la que amb la que ell comulga.
Hi ha un atenuant, per això,
sí,
en aquest cas. Home, la Institució de les Lletres, no? Mm. Home, els números no era el seu, ja. Es portaven d'aquesta manera, els números.
És que sort de vostè, que és graciós aquest programa.
No fa gràcia.
Bé, el tribunal ha acceptat els correus electrònics entre Borràs i Herrero com a prova. Això a qui beneficia?
Això beneficia la Fiscalia i l'acusació.
Claro.
És a dir, aquests correus, en el fons, el que venen a demostrar és aquesta manera d'operar, no? Avui tenim aquesta confessió, però aquesta confessió d'Isaías Guerrero és novedosa. Durant tota la investigació, ell negava, no? Igual que Borràs, que hi hagués cap tripijoc. Però què deien aquests correus? Aquests correus eren entre Borràs i Guerrero, i un li deia a l'altre: escolta, això, hem de fer aquests pressupostos per aquest concurs, i els farem d'aquesta manera, presenta'ns amb aquest nom, després guanyarà aquest. És a dir, es donaven això, instruccions de com manipular aquest procés per adjudicar contractes.
Per tant són la prova. Són la prova.
Que aquests correus siguin prova, que és el que avui ha dit el TCJ, la defensa Borràs va dir, aquests correus no han de comptar com a prova, han de ser nuls, tot i que els sabem tots, però en el judici no poden comptar perquè no s'han obtingut de manera legal. El que avui ha dit el TCJ és, de moment, es queden com a prova, per tant, formen part del judici, però i si vostè discuteix que s'hagin obtingut de manera legal, ja ho discutirà amb els seus pèrits quan entrevisti, quan interrogui els Mossos que vinguin a declarar, ja els posarà en dubte, però de moment es queden. En aquests correus, de fet, es feien servir aquests termes.
Concret seria tots aquests trapis i marrons són
bueno, aquests... Entenem que dins d'un llenguatge col·loquial, trapis i marrons vol dir, doncs, la manera en què, bueno, en què sí, es pressupostava i es facturava.
Que vostè referia tot el que estem avui...
Sí, tot el que avui s'està parlant, està clar.
És a dir, que en aquest cas Isaías Guerrero ara sí reconeix que aquests correus són incriminadors, no? Diguem-ne d'alguna manera, que segur que quan sigui el torn de la defensa de Borràs el que farà és dir que s'han malinterpretat i que ells els entenen d'una altra manera.
Ja. Avui ens ha cridat l'atenció que s'han assegut diferent que els altres dies. Ja no estan en un banc asseguts de costat, sinó que qui declara està al centre de la sala i els laterals, els altres dos acusats, observant. Això per què? Hi ha hagut algun moment de titubeig o què és el que ha passat aquí?
No, avui a mi també m'ha sorprès. M'ha sorprès en el sentit que quan ha començat la sessió hem vist que estaven asseguts d'aquesta manera. No és una cosa poc freqüent en els tribunals. Normalment els acusats estan davant del tribunal quan declara algun, doncs s'acosta més al tribunal on hi hagi el micro per declarar, però sí que és veritat que ho hem vist tots en el judici del procés mateix, que hi havia aquells bancs centrals davant dels jutges, sí. Però que moltes vegades quan Junqueras, per exemple, va seure quasi tot el judici al costat del seu advocat per poder anar comentant la jugada, no estaven sempre allà.
Yeah.
En aquest cas, els acusats s'han assegut amb les seves defenses. Mira, també és casualitat...
Sí, ja. Que... El que és casualitat és que aquí només esteu a favor del cavalló.
Ara escoltarem la defensa, clar, quina és la manera de seguir la defensa.
Laura, presidenta, no és llorda i és valenta! Laura, presidenta, no és llorda i és valenta! Si ets bon català, Borràs a defensar! Si ets bon català, Borràs a defensar! Borràs i Puigdemont, emplasta el fi del món! Borràs i Puigdemont, estem-te el fi del món! Puigdemont no és jamón! Puigdemont no és jamón!
Què vol dir això?
Puigdemont
no és jamón!
Està clar?
Puigdemont
no és jamón.
Però quin és l'organisme?
Bueno, perquè ara té a veure. És que té res a veure? Puigdemont és un jamón, no té res a veure? T'està dient això? Sí, pietat.
Però què significa això, que Puigdemont...
No, és que Puigdemont i jamón són coses totalment diferents.
Borràs eres Lomas!
Borràs
eres Lomas! Borràs eres Lomas!
Però això també té que veure amb el...
El jamón no, el jamón no. Això és punt i part.
Perdoni? Espanya, què anava a dir d'Espanya?
Espanya, escuche! Borràs no és una xutxe! Espanya, escuche! Borràs no és una xutxe! Espanya, escuche! Borràs no és una xutxe!
És tristíssima aquesta manifestació.
Borràs no és Artur Mas!
No,
Borràs no és Artur Mas!
Però què hi té a veure Artur Mas amb tot això?
No sé, però aviam, és cert o no? Jo penso, aquest home el penso votar. Perquè estic d'acord amb el que diu. Quan estàs d'acord amb ell, la Borràs és el Mas o no? No ho són, estàs d'acord amb ell? Doncs vota'l!
Jo no l'he vist enlloc quan hi ha concentracions de suport a Vicenç Martí amb aquest megafon.
No, perquè jo estic amb Joan Pessarrodona, que ha dimitit de la AMP. Amb el braç ascendit de l'AMP.
Això té raó al Benetinho.
És que fa molt fred.
El que són mobilitzacions, vostè mai se'l veu per enlloc.
No són hores d'anar als jutjats. No són hores d'anar als jutjats.
Borràs eres l'homes. Si ets bon català, Borràs a defensar. Espanya, escutxe, Borràs no és una xutxe. Espanya, escutxe, Borràs no és una xutxe.
Acabarà Waterloo, eh?
Al final hi haurà més gent a Bèlgica que aquí.
Bueno, anem amb l'estratègia que a vostè li interessa, l'estratègia que ha sigut avui la defensa de Laura Borràs, capitanejada per Gonzalo Boye.
Sí, sí, Gonzalo Boye i Isabel Elbal. Clar, ha sigut una mica un coitus interruptus la defensa, perquè després de dues hores d'Isaías Herrero relatant contracte per contracte...
Dues hores.
Jesus. És un interrogatori sí, llarg, el d'Isaías Herrero. Per part de la Fiscalia.
Massa llarg, un interrogatori. Escolti, si ho ha explicat, ho ha explicat.
No cal tant, home.
Bueno, no cal tant. Sembla que li sàpiga greu. Digues.
Bé, doncs això que...
Pagues tu, el jutge.
Dues hores per explicar com manipulen els contractes. I llavors tots pensàvem, bé, ara quan sigui el torn de la defensa de Borràs, que ja ens havien una mica...
Borràs tiene abogado más bueno que un lenguado. Borràs tiene abogado más bueno que un lenguado. Borràs tiene abogado más bueno que un lenguado.
Avui el lenguado s'ha quedat a la nevera, perquè què passa? Que esperàvem un interrogatori molt dur, sí. No? Molt per qüestionar, no?
Clar, el que
versió.
Està dient l'Isaías aquest.
Però què passa? Que Isaías Herrero formalment és acusat, no és un testimoni, és un acusat. I per tant té dret a respondre a les parts que vulgui. I ha dit, jo a la defensa de Borràs no contesto.
Ah.
Llavors, clar, ens hem quedat sense aquest esperat picabaralla entre uns i altres. Què ha fet la defensa de Laura Borràs? L'advocada Isabel Elbal ha dit, bé, doncs jo com a mínim vull que constin, vull recitar les preguntes perquè consti quines preguntes no m'ha volgut contestar. Però ha començat preguntant directament per qüestions, diguem-ne, de caire personal, per minar la credibilitat d'aquella declaració, cuestiones como estas.
¿Usted tomaba metadona y seguía un tratamiento de metadona a la vez consumía esas otras sustancias? ¿Para que se le dispensara ese tratamiento de metadona tuvo que engañar a organismo público que le dispensaba la metadona?
Señora letrado, ¿Le retira la palabra en vista de que no ha formulado ni una sola pregunta relativa a los hechos por los que está aquí su defendida.
Imagina't. I bàsicament xupito, això ha sigut el no interrogatori, per dir-ho així. Han preguntat això, sobre els antecedents. Recordem que Isaías Herrero té una condemna de fa 3 anys per tràfic de droga, facturació de
moneda... Imagina quin pajarraco. Vaya pajarraco, tienes tu de amigo.
Això es fa... amb els testimonis es fa molt en els judicis, no? El testimoni que ell no diu el que a tu et convé, intenta restar-li credibilitat. Home. En aquest cas, utilitzant aquesta condemna anterior aquest consum de tòxics, de substàncies estupefaents que feia aquest home. Què ha dit ell quan sí que ha contestat a les preguntes de la seva defensa?
A veure.
És sabut, vaig tenir problemes amb la policia em va venir a buscar i després em van jutjar per tota una sèrie de coses que havia explicat abans. Jo vaig acceptar la responsabilitat de la meva condemna de la mateixa manera que estic acceptant la responsabilitat dels fets que avui s'estan parlant.
No? És a dir, que fins i tot quan contesta sobre aquesta qüestió fa l'últim punyal, no? Que és vaig reconèixer allò i ara reconec allò.
La declaració de l'informàtic, Benet, no ha estat l'única mala notícia per l'estratègia de Borràs, senyor Vicenç.
Sí, Martí. No em dic Casa Ramona.
No, és que la Vicenç Martí. Li han tombat també totes les peticions que van fer a les qüestions prèvies. No té, diguéssim, el judici no el té molt de cara.
No, diríem que més aviat sembla que tot el contrari.
En aquest informàtic no se'l creu ni la Nati. En aquest informàtic no se'l creu ni la Nati. Herrero, escucha. Borràs y que se ducha. Herrero, escucha. Borràs y que se ducha. Borràs y Puigdemont a Waterloo excursión. Borràs y Puigdemont a Waterloo excursión.
Si podem deixar ja aquest seguit de frases que no van enlloc, aquests lemes que són...
Paniglaves, cada dia más ñordo es.
Paniglaves, cada dia más ñordo es. Paniglaves, cada dia más ñordo es.
Si podem acabar ja aquesta qüestió de la Borràs...
Pelota asquerosa, diu la gravació. Vam agafar.
Només dic que havien demanat la suspensió del judici, la defensa de Borràs, justament per aquest acord dels altres acusats amb la Fiscalia, i això també li han suspès. Perquè recordem que avui també ha declarat un altre acusat que ningú se'n recorda. És el tercer acusat que té un paper molt menor en tota aquesta trama, però que també ha confirmat com parava aquesta.
I ara com segueix el judici? Quan segueix? Demà?
Demà. Aquesta setmana tenim demà, dimecres i dijous, amb la declaració de testimonis. Molts seran policies, dels que van intervenir en la investigació. I demà tenim diferents persones que van treballar, van participar en aquestes feines que feia Isaías Herrero per la Institució de les Lletres Catalanes. Perquè recordem una cosa, les feines es feien. És a dir, una de les coses que ha quedat clar és que va haver-hi aquesta... presumptament, però amb tots aquests indicis, va haver-hi manipulació de l'adjudicació, però que la feina
es va fer.
Per dir, i llavors demà passen diferents persones que van participar en això, i un testimoni interessant que es farà dimecres, en principi està previst per dimecres, és un extreballador o treballador de la institució que va estar investigat en un primer moment, és a dir, que diguem, va estar a punt d'estar juntament amb Borràs i Herrero al banc dels acusats. Finalment el van deixar fora perquè va portar unes gravacions en què, quan va esclatar el cas, Borràs li va enviar uns àudios de WhatsApp dient-li, m'han dit que han vingut els Mossos aquí, avisa'm quan torni a passar, envia'm aquesta documentació. I llavors aquest home que estava investigat va portar aquests missatges, una mica també, que va ser un primer pacte, per dir-ho d'alguna manera.
Con esta policía Borraso llega en día. Vale. Con esta policía Borraso llega en día. Con esta policía Borraso llega en día.
Se pot anar acabant ja la comèdia del megàfon i les frases aquestes
que... No, clar, com que no és lo teu, ja...
És que ja hem acabat.
Ja
hem acabat, eh? Ja, si no em simplement...
Vaya
censura, eh? Censura, eh? Això és censura, eh?
Benet Íñigo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A veure, pendents d'aquesta hora... Àlex Arbiol, ja podem entrar en matèria de la rave, perquè encara estan en marxa des de divendres a la tarda al Serral, la rave del Serral i la rave a Conca de Barberà, a Torà a la Segarra.
Sí, els Mossos donen la festa il·legal de Torà per acabada, tot i que a la zona queden encara algunes furgonetes dels participants, arribats, recordem, d'arreu de l'estat espanyol, però també de França i Bèlgica. L'alcalde, Magí Coscollola, diu que ja és la tercera rave que es fa allà les darreres setmanes i tiraran endavant els tràmits que calguin per evitar que repeteixi.
Per tercera vegada, en tres mesos, podem dir, ens hem trobat aquesta festa il·legal, il·legal perquè el propietari d'aquesta masia i aquesta finca d'aquí on som, doncs no ha concedit cap permís ni han contactat, i a més no ho vol que es faci això aquí. I l'Ajuntament tampoc, eh? L'Ajuntament tampoc ho volem.
I alguns dels participants, que no en tenen tants escarafalls, creuen que no fan mal a ningú i són lluny del poble. N'han parlat a TV3.
És un sitio tranquilo, no hay vecinos que molestemos.
Oh, claro.
Y el sitio es muy grande.
Yo. El bon ambient i tot, la música, i pots estar en el teu aire i pots... No has de passar pena perquè ningú te critica, ni com una discoteca.
De Mallorca, què?
Sí.
Països catalans.
En canvi, com dèiem, la rave de Serral, en un paratge natural, continua tres dies després de començar, ara amb uns 300 joves reunits.
Doncs mira, podem saludar a la seva alcaldessa, l'alcaldessa de Serral, que és Victòria Canyís. Senyora Canyís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alcaldessa, quantes persones queden ara mateix a 4:45 de la tarda a la rave que hi ha al seu municipi?
Bueno, els Mossos ens diuen que uns 150, com a molt 200 aproximadament. Ha anat baixant ja força tot això.
Al tard o d'hora, diguéssim que han de marxar, no? Vull dir, això és evident.
Això esperem. Ja érem conscients per la convocatòria que s'havia fet, que al final el divendres i dissabte ens va arribar, de que això durava 3 dies. Així que avui es representa que ha de ser l'últim dia ja. Sobretot quan va marxar més gent va ser ahir, durant la tarda, vespre, i després avui s'està sent lenta, però van marxant també una mica més.
A Torà ja era el tercer cop que els seus habitants es trobaven amb una rave. En canvi, a Serral és la primera vegada que s'hi celebra una festa il·legal com aquesta. Això en quins terrenys s'està fent i a quina distància del nucli urbà?
Molt bé, aquests són uns terrenys també privats, d'acord, i està a uns 6 quilòmetres aproximadament del nucli urbà. Realment és una zona que hi ha un sembrat, que ara mateix no està cultivat, però està envoltada de bosc i natura. Vull dir que l'espai ja per poder-hi accedir, és realment molt i molt dificultós.
I les molèsties que ha generat aquesta rave als 1.600 veïns de la zona, quines han estat?
A veure, aquí sobretot la molèstia ha sigut el Serral, té dos, a part del poble, el municipi hi ha dos pobles més, que són Montbrió de la Marca i Vallverd, que són els que la música de manera persistent des de divendres l'estan sentint de manera continuada, perquè la banda on està col·locada la Reis doncs dona més amb els seus pobles. Allà sí que les molèsties són una miqueta més greus, perquè clar, unes quantes hores et fa gràcia, però tres dies ja et molesta moltíssim. Després, en quant al poble de Sarral, aquí no se sent ni el soroll, ni hi ha ni cap altra cosa, sinó que va ser el divendres a l'arribada de tants i tants vehicles, sobretot camions i furgonetes molt grans, que passaven durant la nit per dins el poble. En algun moment s'entraven, perquè el GPS els hi manava així, amb algun carrer realment estret o sense quasi bé sortida, i havien de fer maniobres per tirar enrere perquè no podien seguir passant, i aquests van ser les molèsties així més grans. Per lo demés, tampoc gaires molèsties més. L'altre són el que podia derivar de tot això, que és els accessos, que són camins rurals, que són espais dins la natura, i aquest espai sí que els camins poden haver quedat malmesos, i ho hem de fer la valoració quan hagi marxat tothom i hagin marxat sobretot els camions més grans, que són els de l'organització.
Hi ha alguns oients que ens apunten que no entenen com amb una manifestació en moltes ocasions la Brimo actua i en canvi en festes d'aquest tipus il·legal no hi actuen. Però aquí, alcaldessa, hi entra la qüestió legal, la legalitat, l'actuació de la legalitat dels Mossos, que a dia d'avui deixa bastant desemparats els ajuntaments i a manca d'una denúncia no poden fer res, no?
Bueno, evidentment, això és el que ens expliquen també els Mossos. Primer, perquè nosaltres podem ficar com a ajuntament del pas que han tingut aquests vehicles, la denúncia l'haurien de fer els privats que estan ocupant el seu espai, però per altra banda, nosaltres estem contents amb el servei que han donat al poble. La rapidesa va ser realment immediata, del moment que se'ls va trucar que estaven començant a accedir gran nombre de camions. Ells ja van fer un tall primer, el primer accés a la nit de divendres, on van parar gairebé 200 vehicles que estan arribant de manera continuada. Aquest va ser un fre molt important. Per això també, de la primera convocatòria que s'havia dit, ja que aquesta convocatòria va ser a nivell europeu, podien arribar unes 7.000 persones. Realment al final van arribar 1.000 i pico, que ja són moltes per nosaltres, però després també ells van valorar que el lloc on està aquesta festa és de difícil accés, i si en qualsevol cas haguessin intentat fer algun desallotjament violent o amb força, pues podria haver estat realment catastròfic, per la manera de que, com han de sortir tota la gent des d'allà, entremig dels camps, entremig de la natura, en un espai de Natura 2000, amb una preservació ecològica, etc., i hagués sigut molt pitjor que deixar-los fer com s'ha fet i després anar controlant l'accés i després la sortida de tota aquesta gent d'allà dins.
El seu ajuntament ha denunciat aquesta festa als Mossos?
No encara. Ja. Bueno, estem valorant a nivell de municipi si realment val la pena o no fer-ho, i després, clar, el que sí que en una primera versió tampoc era massa negativa, i després s'ha de valorar una miqueta com els hi passa al poble de Torà, no? Si realment això acaba sent un incentiu perquè ho segueixin fent, nosaltres creiem que això és el que no es mereix Serral, evidentment. Mm.
Aquestes festes no estan considerades un delicte, són només una falta administrativa, i per això la policia va descartar des del primer moment un desallotjament. Vostè creu que s'hauria de canviar la normativa, la llei, en aquesta qüestió?
Bueno, podria ser, sobretot perquè nosaltres ho hem parlat amb gent del poble, que aquesta gent aquí mal ara mateix no n'ha fet, però a part de tot és una repercussió pel que serà el poble i el municipi. Vull dir, al final aquí hi guanya una empresa o no empresa, però de l'àmbit privat, i en el poble en què s'estableixin més aviat hi perd i no que hi guanya. Crec que sí que potser s'hauria de regular una miqueta d'una altra manera. Ara, com deia abans, jo crec que així aquí s'ha fet el que han fet els Mossos, està bé, per això que els hi dèiem, que al final si haguessin accedit i tret a la força, crec que l'espai on estan ocupant hagués sigut molt perjudicial per nostres espais naturals que tenim al voltant de Sarral.
Senyora alcaldessa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, bona tarda. Victòria Canyís, adéu-siau, alcaldessa de Sarral. I allà hi tenim un home que no se'n per una, ve dels carnavals, ve del Carnestoltes. I avui, quan s'ha assabentat de la rave de Sarral, diu, jo també me'n vaig.
Cap allà.
Se faltava.
Saludem a Guillem Estadella. Estadella, bona tarda.
Bona tarda, Toni, què tal, com esteu? Aquí
és esto, eh! Vas a Trapella. ¿Cómo está?
A veure si et calmes una mica.
Estadella, Trapella.
A veure si et calmes, que l'Estadella el tenim a Sarral.
Jo,
el versió Racó enviat Guillem Estadella, que hi tenia molta il·lusionar. Ara mateix ens pots explicar una primera fotografia d'on estàs i què és el que... Sents la música, per exemple?
Sí, i tant, he baixat, diguéssim, perquè és que el que comentava, Caldera és una zona però costa molt arribar, hem estat com 20-25 minuts pujant amb un cotxe amb una carretera que hi passen només les cabres, vull dir que és de molt difícil accés i és una esplanada molt i molt gran i he de dir-vos que hi ha més de 100 cotxes aquí, furgonetes, cotxes encara per aquí, hi ha un ambientarro, vull dir, he de dir-vos que la música està tot trap, que hi ha molt d'ambient, vull dir, encara que segueix havent-hi molta gent, potser unes 150 o 200 persones, efectivament. Sí que a poc va degotejant i va marxant gent, però tot i així jo no veig amb moltes intencions de que això acabi avui. Vull la veritat que hi ha gent aquí amb tendes de campanya, amb els cotxes, amb les furgonetes, que encara queda molta estona, jo crec. I he de dir-vos que és flipant perquè hem baixat amb la Raúl Martínez, company de la CN, hem baixat fins a la zona d'on estan els altaveus, hi ha com dues zones, hi ha com dos ambients, i un d'ells hi ha fins i tot barres d'estrella d'am amb tirador, vull dir...
Què dius?
Està més ben organitzat que la Festa Major de Cunit. Hi ha un forn on fan pizzas, vull dir, jo és que he flipat, vull dir, jo aquí m'empadrono, vull dir, no sé. O sigui
barres d'estrella d'am, amb tiradors, forns amb pizzas.
Sí, i de fet també... Hi ha dos ambients, diguéssim, un on es concentra, diguéssim, que hi ha l'escenari principal i després una miqueta més apartat un altre escenari on hi ha menys gent i és un tipus de música una miqueta més dura, ja està. Vull dir, aquest és l'ambient que hi ha, un ambient bastant amigable, la gent va estar aquí tranquil·la, està prenent cervesa, està aquí...
Ara on van? Digue'ls que vinguin aquí a costat de Racó. Hi ha una esplanada aquí a la Diagonal, saps?
Sí. No, ja et dic, aquí ja... Mira, de fet, està marxant un cotxe, un C3, vull dir, i està arribant un altre cotxe, vull dir, això és un degoteig
constant. O sigui, marxen, però poden accedir, poden entrar també.
Sí, o sigui, mira, realment és complicat. Mira,
però els Mossos els Mossos d'Esquadra no impedien l'accés a aquesta rei.
A veure, he de dir-vos que els Mossos d'Esquadra han baixat tres nanos, jo només he arribat, i es veu que eren del poble perquè el Mosso d'Esquadra ha dit, bueno, tu què, Marc, no tens festa? O sigui, no treballes? No, avui m'he d'anar a la festa. Vull dir que també hi ha hagut una mica de tranquil·litat. Que els Mossos es veu que ho coneixien els que baixaven.
Sí, m'estic quedant sorprès que els Mossos coneguin els que baixen de la festa, que són del poble, bueno, també.
He de dir-vos que hi ha molta matrícula francesa, molta matrícula italiana, vull dir... La veritat és que jo crec que hi ha més gent d'altres països que d'aquí. De fet, he intentat conversar amb gent i jo ja sabeu que el meu anglès i el meu francès és el millor i jo crec que seria pitjor.
Ja, també van una mica, saps, embuirats i aleshores resulta més.
Sí. Però amb qui sí que podem parlar ara,
és la
persona que està aquí a la festa. I tant, mira, moment que anem amb el mòbil, una mica més difícil, que no hi ha molta cobertura aquí. Parlem amb el Pablo Soria, que és doctorat, que està doctorant per segon any a la Pompeu Fabra i és un doctorat sobre comunicació social i, de fet, ell és un expert en festes. Pablo Soria, com estàs?
Bé, tot bé, així estem. Sí.
Em comentaves que no és el primer cop que tu vas a una rave i que, a més, que hi ha un element social que tu estàs estudiant.
Sí, no és la primera vegada que he organitzat profestes i, bueno, ara estic eixint un poquet d'aquest món fent aquesta recerca, diguem-ne. Sí, clar, és només una qüestió social.
Clar. I tu quan vas arribar aquí?
Jo vaig arribar el divendres per la nit, però a la festa el dissabte pel matí, perquè jugant en la policia i fins a arribar així el camí era molt difícil, els accessos eren molt roïns, entonces, pues... Hem arribat quan hem pogut.
I aquesta furgoneta és la teva, eh?
Sí.
O sigui, ara mateix imagineu-vos que és una furgoneta gran, vull dir, està molt ben equipada, tens cuina i tot, vull dir que ets una mica expert, eh?
Sí, ja t'he dit que jo pertanc a este moviment des de fa temps i, bueno, ara simplement estic canviant el meu curro per la part acadèmica, diguem-ne.
O sigui, tu et dediques a organitzar festes?
M'he dedicat en el passat.
I com s'arriba a organitzar una festa així?
Ara sóc doctorant.
I com arribes? Com s'arriba a organitzar una festa així?
Bueno, pues no és res difícil. Tens que comprar altaveus i tens que buscar un puesto i tot això.
I a partir d'aquí hi ha un grup de Telegram, WhatsApp, no sé com funciona.
com funciona? Depèn, depèn. Jo és que jo muntava festes ja fa molts anys i jo ara no sé com ho fan, m'entens?
Però no està fent un doctorat, aquest home.
En la meva època pues, era diferent. Era pues, en InfoLine o en Flyers, en coses així. No.
Però com ara ho fan? Però, com s'han assabentat?
Ah, sí, i tu com t'has assabentat d'aquesta festa?
Amics.
Sí. I no treballes tots aquests?
Que hi ha intenció de marxar avui o...?
Pregunta-li a d'ells, jo...
No, no sé. Tu quan marxaràs?
Jo estic així observant, jo no participo, m'entens?
Però què ha observat?
Jo compartiré, doncs pues, partiré... Si poguera, me n'aniré ara, però jo imagino que aguantaré fins a que, acabi, perquè estic fent... Bueno,
d'alguna manera... Tu mateix diguéssim que estàs... Bueno, estàs tu estudiant això, vull dir que...
Sí, jo d'alguna manera estic fent un treball, sí.
Sí, però fa plena punts.
Exactament, sí, perquè no però estan incidents els apunts, clar.
No, clar, és que jo crec que és una persona molt adequada per parlar-ne, no, de muntar festes, estudiar-les, eh? Mm-hmm. I escolta'm, quin creus que parlaves d'un element social, quin element social ens fa fer aquestes festes que estan considerades il·legals? Tu quin creus que és el motiu que hi ha darrere tot això?
Bueno, principalment el juntar-se amb més gent i fer coses que tu a soles no pots fer. I també té la part d'estar en un puesto en el que no està...
És el morbo, per entendre'ns, no?
No, el morbo no, tot el contrari, no. És una qüestió social de juntar-se en altres persones i és una qüestió de sentir-se que estàs fora de l'estructura social, de que no estàs vigilat, no?
Claro,
vagis on vagis, estàs vigilat, ni a càmeres, ni a... Si vas a una discoteca, ni a un portero, ni a... La societat és aixina, no? Tot es fa per algo. Així es fa només és diversió per diversió i ja està. És socialitat per socialitat. No té un transfons de negoci, no té un transfons de...
He vist allà baix que hi havia barres d'Estrella d'Am, hi havia un forn de pizza, vull dir que la gent està molt preparada.
Bueno, n'hi ha que veure què menjar, no? També si té temes amb els teus col·legues a sopar o el que sigui, pues, també n'hi ha cervesa i pizza o el que sigui. Vull dir.
Doncs aquí teniu el Pablo. No sé si teniu alguna pregunta des de l'estudi que vulgueu fer-li. Jo et dic que...
A veure, el Marc Serra m'aixeca la mà.
Sí, no, era per saber què opina dels veïns que es queixen o de les molèsties dels veïns.
Què pensa dels veïns?
Sí.
Pues que és una putada. Si la música els està molestant, pues la veritat és que és una putada.
Però forma part de la rave molestar els veïns, o no?
No, la veritat és que jo quan he fet festes l'intenció no ha sigut mai molestar i sempre, de fet, si ho veus, normalment... s'intenta elegir un puesto que estigui allunyat.
És que he de dir-vos que això està molt lluny, vull dir...
Això volia dir jo. Jo no sé si des d'ací se pot molestar. La veritat que els equips que a vegades són més grans.
No, he de dir que són molt grans altaveus i que des de Sarral, des del poble de Sarral, jo no he escoltat cap tipus de soroll i que sí que comenta que a Montbrió, el poble aquí al costat, sí que se sent. Uh-huh. Des d'aquí sí que sentim la música, però des de Sarral, poble, no.
Pot Guillem... ser, home, ara que és hivern...
Digues.
Ens pregunta l'Elisenda on van al lavabo i on es dutxen.
Home, he de dir-vos que hi ha policlins, que he vist.
I, bueno, jo crec que aquí sí, n'hi ha molts campers i cadascú té el seu vàter dins.
Això bueno, està ben muntat,
per,
eh?
Per pixar en el bosc sí. tampoc s'ha mort el bosc.
No, mira, he de dir-vos que ara mateix estic veient una persona que va amb una bossa d'escombraries gran recollint papers i tot el que quedi al terra. Vull dir que, estan recollint tot. Vull dir, fins i tot hem vist un home, quan hem arribat, recollint la caca del gos. Vull dir que ho tenen molt ben muntat i ja et dic, hi ha policlins, hi ha molta... furgoneta camperitzada, per tant, el dutxar-se i el poder menjar també poden fer des de les campers.
Molt bé, doncs Estadella, moltíssimes gràcies i gràcies també al Pablo.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Bueno, et quedes o et quedes allò que has dit aquest matí? Et quedes ja fins el vespre nit i que demà
bueno,
estàs truqui o no, què faràs?
Jo faré com el Pablo, faré un petit estudi i us enviaré fotos des del, diguéssim, a l'epicentre.
El Pablo que va cap al doctorat. Per cert, Estadella, el dimecres, si més no dimecres, hauries d'estar aquí, perquè sí. tens un acte.
Home, i tant, sí. Sí, tant, home.
Recordem-ho, Exactament, dimecres 22 de febrer a les 9 del vespre a l'Aquitània Teatre, sessió especial per als oients del Versió RQ del Quim Pollastre del Guillem Estadella. És l'última oportunitat, si voleu aconseguir entrades, només cal que entreu a qualsevol de les xarxes socials del programa, Twitter, Instagram o Facebook, i allà trobareu l'enllaç per apuntar-vos-hi. Entre tots els que us heu inscrit, vam fer un avís ja el passat divendres, i avui és l'últim, entre tots els que us apunteu, farem el sorteig i els guanyadors rebreu un mail de confirmació.
Fan pollastres a l'as, doncs.
Això li he de preguntar al Guillem. Pollastres a l'as, sí?
Sí.
Sí, sí, anem repartint. Al final tothom va al Kentucky Fried Chicken a sopar.
Fuerte, hoy he descubierto mi sueño, Tete. Ya sé que quiero estudiar. Yo quiero estudiar esto, la fiesta rey, como este, el doctorán ese.
Como el Pablo, no, como el Pablo Soria, ¿no?
Tete, Pablo. De la fiesta rey.
La gent que està de rei, que a més els hi preocupa, és la dutxa.
Tete.
Sí. Ja, la dutxa i on...
Si no plau, també tens...
On pentinar-s'hi, on anar... No. Bé, Estadella.
Que vagi bé, guapos.
Bueno, vinga, una abraçada. Poc entusiasme aplaudint, realment es nota que no sou de rei. Míriam Díaz, no marxis, no? Perquè tot seguit tractarem una qüestió amb Marc Serra, que ha estat allò que se'n diu trending topic, n'hem parlat, en portem parlant durant tot el dia, i és les noves, l'aparició d'una noia que diu que és, ella diu que és, que podria ser la Madeleine McCann.
Fixa't.
D'aquí 3 minuts entrem en matèria.
Versió RAC 1.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina.
Banyar-se en aigües cristal·lines, relaxar-se en platges de sorra fina, sentir la tauleta en la pell i tot això amb fins a 300 euros de descompte si reserves ara. Doncs això, que amb aquesta promo de Carib i Illes donaràs una bona llauna perquè n'hi ha per gaudir-ne. I és que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smeg del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smeg. Afanya't, que les unitats són limitades.
Sisplau, sisplau. Abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots fóssiu fills meus. Apa, ja ho he dit.
De pare només n'hi ha un. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'ONCE. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'ONCE. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Com dèiem, la notícia d'impacte d'aquestes darreres 24 hores és una fotografia, un conjunt de fotografies d'una jove polonesa de 21 anys amb les que vol ella demostrar que és Madeleine McCann. Marc Serra.
Bona tarda, doncs és la qüestió que avui ocupa els mitjans de tot arreu. La Madeleine va desaparèixer la nit del 2 de maig del 2007 mentre descansava al seu llit d'un apartament de Praia de Luz a Algarve, a Portugal, i a partir d'aquí el cas ha donat totes les voltes possibles. Des de centenars de pistes que han acabat en res, acusacions de passivitat policial i també sospites. Recordeu que va haver-hi una època on se sospitava que els propis pares de la Madeleine s'havien inventat el segrest després d'haver-la matat, fins i tot. Es va arribar
deixa'm recordar que aquí, en aquest programa, vàrem entrevistar el cap de la policia portuguesa que va portar la investigació, un inspector que va portar aquesta investigació, i en aquest programa ell va dir que Madeleine McCain, és a dir, havia mort o havia desaparegut a conseqüència del... O sigui, que els autors, segons ell, eren els pares.
Els pares, i llavors havien encobert que... aquesta mort fent-la desaparèixer. Ara som davant d'un nou gir que té com a protagonista una noia polonesa de 21 anys que viu a Alemanya i que està exposant des de fa uns dies a través de les xarxes socials un munt de fotografies on compara els detalls facials de la Madeleine i els seus propis i afirma que la Madeleine és ella. A banda d'això, dona també altres detalls de la seva vida que, segons ella, confirmarien que és la nena que va desaparèixer el 2007 a Portugal. De moment, ningú semblava fer-li molt de cas, però la cosa ha canviat avui.
I really want to meet them and talk.
Tinc moltes ganes de conèixer i parlar amb els pares de la Madeleine i ensenyar-los un test d'ADN que digui que puc ser la seva filla. No tinc por, però sí que estic nerviosa pels resultats del test. Puc confirmar que aquest test es farà, però no n'he parlat amb els pares directament, però sí amb una persona que treballa en una institució molt important del Regne Unit.
In very important institution from UK.
Com dèiem, aquest cas ha explotat avui. Sí que és cert que ella fa dies que penja fotografies i comparatives. Tot sorgeix a les xarxes socials, d'Instagram i de TikTok, on aquesta noia, que es diu Júlia i de cognom Faustina, ha passat de tenir molt pocs seguidors a rebre milers i milers de missatges. Però compta amb el canvi que ha fet a Instagram. El seu compte demanava a la gent que l'ajudés a entrar en contacte amb els McCann i avui ha afegit: la família McCann ha donat el seu permís per realitzar la prova d'ADN. No estem parlant que hagi penjat quatre fotografies, sinó que el muntatge que ha fet comparant-se amb la Madeleine són bastants exhaustius, repassant quines són les semblances segons ella. Ella diu que s'assembla a la Madeleine per diverses raons que ara repassarem. Per exemple, les seves expressions facials de petita són iguals que les de la Madeleine. Hem penjat alguna fotografia a les nostres xarxes socials, que també podeu veure.
Sí, igual,
I perdoneu. Es compara ella, aquesta noia, la Júlia de petita, amb la Madeleine de petita, que de fet és l'única foto que tenim de la Madeleine abans que... del segrest o la desaparició. Una taca a la galta esquerra, que també diu que la Madeleine la tenia. I atenció, perquè aquesta és la clau de la seva tesi: un defecte a l'ull dret que consisteix en una fractura de l'iris. És la seva principal prova física i és de caràcter hereditari, aquesta fractura.
Bueno, però li pot passar a molta gent?
No, a molta gent no. És una cosa hereditària.
Bueno, però no hi ha un únic cas al món.
No, però al mateix lloc, al mateix forma...
Es pot reproduir, aquesta afecció a diferent... Bueno, a d'altres ulls.
Hi ha gent que ho té, però es veu que és hereditari. Això es pot comprovar fàcilment, m'imagino. Diverses pigues a les cames i a la cara situades al mateix lloc i el color de cabell igual al de la Madeleine quan totes dues eren petites.
És que diries que és ella.
Però deixant de banda el tema físic, per preguntem-nos quines altres situacions li fan pensar que podia ser la Madeleine. Diu que ella és adoptada, la Júlia, i que quan ha intentat parlar amb els seus pares adoptius, ells no li han volgut donar cap mena d'explicació. També afirma que ha intentat sense èxit obtenir un certificat de naixement i que tampoc ha aconseguit obtenir-lo. Però la trama segueix perquè la Júlia explica que va patir abusos de petita, i aquí la història es complica. Diu que va patir abusos d'un dels sospitosos del segrest de la Madeleine i que aquest sospitós figura a la web de la família McCann com a buscat. Si tu entres a la web de la família McCann, on exposa quins són els sospitosos, ella n'assenyala un com a possible abusador de quan era petita. Aquest abús, diu, li va causar problemes d'amnèsia traumàtica. Per tant, hi ha una part de la seva vida que no recorda la Júlia. Hem anat buscant diversos documents a través de les seves xarxes socials. La podem escoltar dient que ella és real.
I make this live because I want to prove that I'm real and I'm honest.
Faig aquest vídeo perquè vull demostrar que sóc real i honesta i que puc ser la Madeleine. Tinc evidències i raons per creure-ho. Estic molt nerviosa. No sé què dir. Però gràcies pel vostre suport i ajuda. Espero que algú parli amb mi i m'ajudi. No puc continuar perquè no em puc estressar més. Però ara necessito demostrar que és real. Moltes, moltes gràcies.
Thank you so much.
Aquests són alguns dels testimonis que ella ofereix a través de les xarxes socials. Deixa molt clar que la història no se l'inventa i li pregunten per quins records té d'aquella època.
The earliest memory I have.
El primer record que tinc després de l'amnèsia traumàtica el vaig tenir cap als 14 anys. El primer record són com unes vacances, no sé on. Hi havia una platja, un hotel blanc o molt clar, amb un mar o un oceà, amb un riu que travessava la platja.
Across the beach. And sorry, I'm very stressed.
És evident que està descrivint exactament el lloc on va desaparèixer la Madeleine, però
és pastada,
i és evident que també ho pot haver vist en molts documentals o en moltes fotografies. Ella es defensa de les mentides i vol deixar clara una cosa: que no vol ni necessita diners en aquest cas.
I know I want you to believe me because
vull que
em
creieu. Sóc honesta i no una mentidera. La gent diu que em donarà diners per fer el test d'ADN i no ho vull. No vull diners. No vull que la gent pensi que sóc una mentidera.
Per acabar de portar més proves al que estem explicant o més punts de vista, en tenim un de realment interessant, és el de Francisco Marco, recordeu, investigador del cas, exdirector de l'agència de detectius Método 3, que durant molt de temps va estar damunt d'aquesta qüestió, va tenir una polèmica que ara recordarem amb ell, amb la família McCann, però avui l'hem trucat per saber què en pensa. Ell feia molts anys que no parlava d'aquest tema, però ens ha explicat que volia opinar sobre aquesta història, i hem començat parlant amb el Francisco Marco de la víctima.
A ver, al principio sí hubo mucho movimiento de gente que decía, sobre todo, no que eran ellas, sino que había visionado a niñas parecidas alrededor del mundo, pero era normal. O sea, el impacto de la foto de la niña era brutal. Habían multitud de teléfonos donde se estaba reclamando información, y entonces cualquier persona que veía algo parecido pues lo daba como un avistamiento, ¿no? Y hubieron muchísimos y se tuvieron que comprobar uno a uno. Este es especial en sí mismo, porque hay una persona que dice que es ella, ¿sí? Y entonces es lo que ha cambiado todo, ¿no? Y lo que parece que algunos medios, no es que le estén dando verosimilitud, pero sí le están dando cobertura. Pues porque la niña lo que está reclamando es simplemente si es, o sea, le está reclamando a la familia McCann que se realice una prueba de ADN para comprobar si es ella.
Efectivament, la clau és la prova d'ADN, que, com us deia, sembla que la família ha acceptat practicar-la. Però el Francisco Marco ha anat més enllà i ha realitzat una prova en les fotografies de la Júlia, d'aquesta noia que diu que és la Madeleine, que s'han publicat a les xarxes socials, per intentar verificar si és o no és la Madeleine. Aquesta és la prova i després escoltarem l'explicació d'aquesta prova.
Lo primero que hice es hacer una búsqueda biométrica en internet. Hay unos sistemas especiales que tenemos algunas personas que detectan desde un punto de vista biométrico si hay fotografías de alguien parecido en la red, ¿no? Y esta niña intentó ser modelo en varias ocasiones, están colgadas fotos de ella, es una agencia de modelos, una niña que desde el muy inicio pues parece que busca algún tipo de fama, algún tipo de reconocimiento, no lo sé, y lo que estaban diciendo algunas personas hoy es que, claro, que había pasado de tener, 10 seguidores en internet y ahora en estos momentos tiene 600.000, ¿no? Yo no la puedo acusar de nada, yo lo único que te estoy diciendo es que, si buscaría a su propia familia, ¿no?, antes para hacerse pruebas de ADN, Carlos McCann, no lo sé. Yo si tuviese que descartar que yo no soy yo, yo no busco a terceras personas, sino que me voy a mi propia familia o busco a mi propia familia e intento descartar ahí si soy yo o no soy yo.
Aquesta és una teoria que després acabarem d'exposar, però abans parlem d'aquesta prova biomètrica.
Però si ella diu que és adoptada, no pot demanar a la família de ser d'allò?
Pot demanar a la família quina documentació hi ha i fer-se proves per saber d'on pot venir, però ella diu que la família, quan parla d'aquest tema, no en vol parlar i que tampoc té accés a la partida de naixement. Aquesta prova, que consisteix en comparar diverses fotografies, es fa a través d'una tecnologia que funciona així.
A ver, hay unos sistemas especiales que utilizamos en algunas investigaciones, que lo que hace son, igual que la biométrica, utilizamos la biométrica pues para entrar en nuestro móvil, para que se entienda bien, o sea, cada uno de nosotros, tú le dices a tu móvil, hola, soy yo, con la huella dactilar o con un número PIN o con la cara. Bueno, pues este mismo tipo de sistemas biométricos, o que es el mismo que se utiliza para detectar con las cámaras de televisión, pues si una persona está en determinada zona, hay unos sistemas biométricos que buscan, que te hacen un parámetro de una fotografía y luego buscan en internet si existe esta fotografía, ¿no? Y cuando tú buscas a esta persona, obviamente no aparece Madeleine McCann, que sería lo primero que buscaría, y es una foto que está ampliamente distribuida, y luego te detecta esta niña en determinadas webs de modelos de modelaje polaca.
Aquesta prova descartaria que fos ella o quin marge li dona?
A ver, esta prueba descarta que la fotografía que se ha distribuido de la chica polaca, y yo he buscado, y de las nuevas que yo he encontrado en modeleo, que tenga algún tipo de coincidencia biométrica con Madeleine McCann, con la foto que se conoce de Madeleine McCann.
Recordem que estem parlant amb Francisco Marco, investigador en el seu dia del cas i exdirector de l'agència de detectius Método 3. No n'ha parlat durant 15 anys i avui tinc la benentesa de fer-ho en aquest programa.
Ha apuntat dues qüestions que acabarem de desenvolupar, que li han augmentat molt els seguidors a les xarxes socials i que ell buscaria, diguem-ne, els seus propis orígens en el que és l'entorn del lloc on viu, que no pas en tercers. Però les diferències que hi ha entre una fotografia i l'altra, com les valora?
Es cierto que se modifican determinadas, o sea, determinados rasgos fisiológicos de la cara, pero hay otros que no. Y lo que está haciendo es una búsqueda, no es una búsqueda científica, no es, no sería, no tendría valor probatorio judicial, pero es lo que estamos utilizando en determinadas empresas de inteligencia privada para localizar fotografías. Y ya te digo yo me he buscado a mí, he buscado a gente, y el acierto es brutal, ¿no? De la loca, incluso de fotografías de hace 20 años.